amb Roger de Gràcia.
Passen 7 minuts de les 6 de la tarda. A aquesta hora ens acompanya, com sempre, l'Elisabet Pedrosa. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Home, tenim ganes de fer classe dels dofins, ja ho sabeu. Els dimarts fem classe dels dofins i coneixem una mica més un personatge com era, de petit o de petita.
En la seva infància, com era de menudeta. Avui sí. És una dona i, si et sembla, escoltem la fitxa.
Vinga.
Sor Lucía Caram va néixer a Sant Miguel de Tucumán, al nord-est de l'Argentina, el 21 d'octubre de 1966. I el mateix dia ja la van batejar. Era la cinquena de 9 germans, 7 vius, d'una família benestant i tradicional. La seva fe precoç va néixer de presenciar la pobresa i molt jove es va fer monja. Ha estat imparable i 100% compromesa amb els que més ho necessiten. Entén Déu com la vida compartida, des de la passió, i com una forma de ser al món. És molt seguida, mediàtica i estimada. I el 2014 va ser escollida catalana de l'any.
Yo no le canto a la luna porque alumbra nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto.
I amb aquesta música ja somriu, eh?
Sí, perquè benvinguda, Sor Lucía Caram. Sabem que aquesta cançó t'emociona moltíssim.
Molt. És una de les cançons que encara no he superat positivament. Porta molta nostàlgia de la terra, tot i que estic molt contenta on estic, però bueno, és tornar a les arrels i viure tot això que ha fet que sigui el que sóc també ara.
Aquesta cançó trasllada a l'Argentina de la teva infància. Com eres tu de petita?
Bé, s'ha creat bastant.
Quina pausa. Ai,
que l'hem vist.
Moguda, eh? Una mica
bastant,
moguda, eh?
Bastant. Soc la cinquena de 7 germans. Era bastant moguda. Venia després de 2 nois. I, bueno, sempre he sigut bastant inquieta, revoltosa. Crec que vaig donar molts mals de cap als meus pares i també als meus germans.
Et perdies a la platja, oi?
Sí. I a tot arreu. El meu germà sempre deien que intentés no perdre'm perquè sempre es passaven la meitat del temps buscant-me.
Però et perdies involuntàriament o et perdies?
No, em perdia involuntàriament. Jo penso que era molt curiosa i sempre m'anava, no m'agradava amb l'ES en grup, i anava, bueno, pues, com faig ara, em capfico en alguna cosa i desconnecto de tot el voltant i vaig a lo que m'interessa, no?
I una vegada que et vas perdre a la platja, és que és molt curiós això que fan a l'Argentina, quan es perdia un nen, què feien? Què et va passar? Vas estar un dia perduda.
Un dia perduda, sí.
Un dia sencer, eh?
Sí, sí. Mira, vam anar a Mar del Plata, que és el lloc més típic a la platja, nosaltres que som de muntanya, de Tucumán, al noroest, i recordo que vam anar a una platja que cada dia anaven a una platja i aquell dia vam anar a una platja que havia més gent perquè els meus pares es trobaven amb uns amics.
Val.
I al matí a primera hora em vaig perdre seguint a algú i, bueno, jugant amb la gent, no sé, sembla vaig dinar amb algú i no em vaig assabentar fins que de cop i volta algú es va adonar que estava perduda, que... i em van posar, ja et posen els ombros d'una persona quan algú està perdut i comencen a passejar-se per les platges i la gent comença a aplaudir. Entonces, identifiquen que hi ha un nen perdut i d'una platja a una altra, bueno, el que han perdut i se van comunicant. En aquell moment era per ràdio, ara suposo que també per mòbil, però és una tradició aquesta, no?
I clar, ella es pensava que l'aplaudien a ella.
Jo pensava que l'aplaudien i saludava la gent, ja, i no, que estàs perduda, eh?
Clar, a mi em faria il·lusió perdre'm. Si m'han de posar espatlles d'algú i que tothom m'aplaudeixi i em passegin amunt i avall, tu
la cosa era dramàtica, eh? Però bueno, jo estava... Sí. No era conscient, la inconsciència dels nens. Jo vaig reaccionar i em vaig adonar el que passava quan de cop i volta visualizo en una platja la meva mare al costat d'una carpa que havia, la meva mare plorant desesperada. Tots els meus germans i amics tots estaven cremats que havien estat caminant tot el dia buscant-me i, bueno, pues ahí va ser... Bueno, m'havia perdut.
Però això demostra que també, a part de despistada o curiosa, també era sociable, perquè de seguida et feies amb algú i dinaves amb ells.
Sí, això era molt sociable, això és veritat. Em feia amic de tothom, això sí que era...
Segurament això també era perquè, clar, a casa éreu tanta gent que era com estar en unes colònies, no?
Sí, jo sempre dic que a casa meva era com estar de colònies i ens ho passaven molt bé. De fet, la nit era molt difícil anar-te a dormir, amb 7 germans, les portes de casa oberta... bueno, sempre una festa. Jo crec que sempre he entès la vida com una festa i com compartir-la, no? Jo he sigut molt feliç i encara, possiblement una de les coses que més recordo i que Potser de lo que més m'ha costat deixar d'Argentina és la trobada amb els germans i ara amb els nebots. Tots els diumenges es troben a casa, la casa és gran, i sempre es fa festa.
Tots els diumenges amb la família?
Tots els diumenges es troben.
Això aquí no es fa tant, eh?
No, bueno, allà són, tinc 16 nebots.
Clar.
Però i tots els diumenges hi sou tots? O heu d'anar repetint un diumenge rere l'altre perquè hi falta gent sempre?
Alguna vegada falta algú, però són bastant fidels, eh? Carai, perquè a més els cosins es troben molt i es busquen i surten. Tu penses que més o menys són de la mateixa edat, surten de vacances junts, vull dir que són amics entre ells i jo suposo que l'han après també dels pares. Jo amb els meus germans sóc molt amiga.
Uh-huh.
Crec que els millors amics meus són els meus germans, també.
De fet, amb els germans vareu aprendre a compartir, però també a competir sanament, dius.
Sí, això va ser una mica un regal que em van fer i que vaig entendre, vaig quedar molt gravada quan anava al col·legi. Vaig escriure una carta als autors d'un llibre que es deia Dulce de Leche, que era el llibre amb el que havia après a llegir i a escriure al col·legi. I recordo que el vaig escriure dient que, bueno, que érem 7 germans i explicant el que podies explicar en aquella edat.
Sí.
I l'autor em va contestar una carta que la meva mare encara la guarda molt, que deia que donés gràcies de tenir 7 germans, que aprendria la vida a compartir i a competir. Això de competir no ho entenia com a paraula, perquè a mi em parlaven molt de lo del compartir. És més, a casa sempre que anaves a dinar o que hi havia cosa, comptaves perquè havia que repartir entre tots.
Sí,
no?
Sí,
això
sí.
De compartir ho tenia, no? Érem 9 els que més que podien venir. Però això de competir no l'entenia. Després ho he anat entenent, no? Això de que també és el tema de la supervivència.
Clar.
Entre els germans. Bueno, i l'anar superant també i, bueno, pues una competició sana, eh? El donar el millor d'un mateix, però també per no passar... que nosaltres ens portem 11 mesos, 12 mesos en els germans i som tots una escala, bueno.
Però estava ben organitzat allò o era caòtic? Vull dir, perquè per organitzar famílies nombroses la gent...
Bueno, entre nosaltres era bastant caòtic, però quan apareixia el meu pare tenia una sentència que deia: mientras vivas bajo este techo y comas en esta mesa vas a hacer lo que yo diga. Ah. Per tant, apareixia el pare.
Sí, em sona.
Posava una mica d'ordre, no? Però després el problema és que el meu pare, quan es posava amb nosaltres, era igual que nosaltres, i la que tenia que posar ordre era la meva mare.
Una de les coses que tu vas aprendre al pare metge, que el pare havia treballat en un hospital, però també tenia consulta a casa, era la preferència que ell tenia sempre, donava preferència als més pobres. I això és una cosa que tu et va marcar.
Sí, des de començament. A casa era una casa molt gran i l'entrada havia com, diguem, un saguant, la mà dreta estava la consulta, estava en la consulta d'ell, i després hi havia un living menjador que havia... Mm-hmm. I ahir sempre, quan el tenia a la tarda, venia, recordo que tenia de 5 a 8 de la tarda, i els més pobres entraven per l'altra porta. I és els que atenia. I això sí que em va cridar sempre l'atenció. Em va cridar l'atenció que sempre a casa també hi havia un plat per algú. I jo crec que això és el que més em va marcar en tota la meva vida, no? I després, quan hi havia alguna cosa per compartir, sempre el millor era per als més pobres.
Uh-huh.
Això estava en l'ADN dels meus pares, no? Fins i tot recordo que quan vaig fer la primera comunió, tots els... Bueno, et van fer molts regals i tal,
sí,
no?
Sí.
I el meu pare em va dir qual de tots els que més m'agradava i recordo que vaig triar una muñeca preciosa que havia. En realitat, a mi el que m'agradava era jugar al futbol amb els meus germans, eh? Uh-huh. I em van dir que, quan un tenia que compartir, el que tenia que fer era donar no el que no volia, sinó escollir això que més ens estimaven per poder-lo compartir amb algú. Això va ser un gest que en aquell moment recordo que em va costar, però vaig entendre
que era això. Però t'ho va dir després de que haguessis escollit la joguina més bonica o abans?
Després.
Hòstia, doncs és un xoc, eh? Perquè tu vas amb la il·lusió de que t'ho quedaràs i després et diuen això, no?
Sí, però saps què passa? A vegades penso, diu, això ho penses com un procés educatiu i dius, mai ho faries, no? Però ara, quan estic mirant enrere...
Te'n recordes?
Ho recordo i ho recordo positivament. Exacte. I fins i tot el tema de l'estructura familiar i el tema de la fe tal i com es vivia, com una exigència, ho recordo amb carinyo i amb molta estimació, no? Vaig fer un procés en el que no ho visc com una frustració, sinó que va ser com un procés alliberador i com una descoberta personal, no? De fet, la crisi gran la faig quan a mi em transmeten una fe i unes conviccions i una experiència de vida, des de lo que era l'Evangeli, al moment en què jo veig que això que m'havien ensenyat a mi és una opció personal i decideixo dedicar-me per viure realment pels altres, i en casa em diuen que no, que ells tenien uns altres plans per mi, i que havia dit que volia estudiar medicina, i és l'experiència de dir, no, la fe dels meus pares no és la meva fe. No.
De fet, la fe de la Sor Lucía Caram es va despertar, podríem dir, amb 4 o 5 anys, quan va veure la pobresa a l'Hospital dels Pobres, on anava a fer catequesi, i va sentir un Déu que era més proper i compassiu a qui se li podien demanar coses. Escoltem Solo le pido Dios, un tema original de León Gieco, en la versió més coneguda de la Mercedes Sosa.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente.
Jo recordo la versió d'Anna Belén, no?
Sí,
i de
és la que tenim més present nosaltres.
De fet, va ser molt, molt precoç, perquè ho deies tu abans, als 6 anys va fer la comunió. Al cap d'uns mesos la van confirmar i amb només 9 anys donava catequesis als altres.
Però què dius?
Sí.
A nens que tenien molt pocs anys menys que tu.
O a la mateixa edat,
la mateixa
i
edat.
Algú més, sí, sí. I, bueno, és el tema, era el tema de compartir això que havia rebut, no?, lo de la fe. Sempre dic que els meus germans ara riuen, diuen los éxitos apostólicos de la Lucía, diuen, perquè tots els que jo vaig preparar són un desastre, bueno, molt bona gent, però, bueno, la seva vida va per on va, no? Però, bueno, quan torno a trobar-me amb ells, no van ser un temps compartit, jo crec que la meva experiència era la necessitat. Estava a la meva casa en el camp i és quan anaven de vacances i és quan feia la catequesis. Nosaltres estàvem en una muntanya, creuaves el riu i de l'altre cantó vivien els més pobres.
Perquè vosaltres éreu una família tradicional i benestant, per dir-ho. Per tant, tu veies un contrast molt fort.
Era un contrast molt fort i, a més, nosaltres, a mi, tot el tema de la predictadura militar i la dictadura militar, en el que, clar, vius aquest contrast, i jo dic que a mi em van marcar molt personalment dos coses. Una, veure que nosaltres estàvem en una situació privilegiada, veure com la guerra, la guerrilla, que va ser molt forta en Tucumán, dividia les famílies, i vaig conèixer molta gent que van morir en aquell moment d'un cantó i d'un altre. I la meva pregunta de petita era sempre, per què no ens estimem, no? I després era el tema, per què uns tenim tants i altres tenen tan poc? O sigui, jo no entenia que jo tenia tantes coses i altres no tenien ni el necessari per viure, no?
Us imagineu una nena fent aquestes preguntes?
No. Costa una mica. Però mira, aquí la tenim, crescudeta.
Precoç també a la ràdio, perquè, clar, tu t'has convertit en una monja mediàtica, i, clar, la cosa és això, com va començar? I amb 10 anys aquesta dona es va posar a fer un espai a la ràdio a Montiet.
Bueno, sí, el meu pare tenia dos germans, que un va marxar als 18 anys a viure a Nova York i estava en Ràdio El Mundo, i l'altre, que tenia un programa de ràdio, en LB7, en Tucumán, on van sorgir els millors folcloristes del noroest argentí, que després van fer carrera, el Fogoncito Criollo. I, bueno, pues ell tenia un espai petit dedicat una mica més als nens, i, bueno, pues anava ja a LB7, em recordo, i que explicàvem les coses que fèiem, les coses d'Acció Catòlica en aquell moment, les activitats, tema d'esport. Mai l'he tingut por al tema dels micròfons, eh?
Què dius ara?
Suposo que ara quan tinc una mica més de por, eh?
No sabíeu, això? S'ha descobert aquí. Amb 12 anys, la Lucía, atenció, tenia nòvio. Es deia Jerónimo. I volia formar una família. I als 16 sentia un profund compromís social i li agradava escoltar Pedro i Pablo a la marxa de la bronca, del Buenos Aires rock. Atenció.
Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas.
La Lucía ens assenyala, volem dir, home, això seria molt vigent, no
passant ara,
Però què vol dir la marxa de la bronca exactament? Què vol dir? És...
Bueno, ya escoltas la letra d'un tema d'una dictadura on estava prohibit tot. Y Dios, bronca porque está perdido todo, prohibido todo hasta lo que haré de cualquier modo, ¿no?
Mm-hmm.
Un temps de dictadura, de repressió. I jo ara penso moltes vegades, la música que nosaltres teníem en la nostra infància i adolescència i la música que escoltàvem fa uns anys aquí els joves, bueno, pues no tenia res a veure, no era tota una música molt reivindicativa, molt de compromís, que ara veig que en la situació que estem vivint torna, no? I és com que la gent jove avui torna a vibrar per les causes més humanes, no? A vegades, potser, quan ens posem al límit del sofriment, de la manca de drets, és com que el jovent reacciona i els adolescents, no?
Ja veieu que era una monja una mica revolucionària. De fet, ella s'amagava del pare per anar al convent, que això, no sé, és així com estrany, no? Així, dita...
Sí, bueno, avui s'amaguen per altres coses d'aquella època. Suposo que era precisament com que vaig decidir que marxava i tenien altres plans, pues la decisió del meu pare va ser dir-me que tenia que marxar de casa, no? Per tant, jo marxava de casa a les 5 del matí abans de que el meu pare sortís a treballar i tornava quan ja estava dormint, no? Era com, bueno, el que estava prohibit en aquell moment, no? Perquè anava al conveni, era un espai com de llibertat per estar alliberada per la gent, no?
I ella li va dir al pare que volia viure expropiada per a utilitat pública, que això volia dir fer-se monja.
No tenia ni idea el que deia, eh? Però sí que recordo que es va dir això. El meu pare després va reconèixer que no volia que marxés al convent perquè, diu, als 8 dies et fotran fora.
Val. Perquè deia que no t'aguantarien allà.
Que no m'aguantarien. Ja. Els 8 dies vaig trucar i diu, papa, mamà, prova superada. I, bueno, no, des d'aquell moment... Però no us penseu que després va venir la tranquil·litat per ells tampoc, no? Em vaig anar al convent, després vaig anar a Buenos Aires i després, quan vaig estar a València 5 anys, això sí que va ser per ells més dur, no? 5 anys en els que vaig ser...
5 anys fent de monja de...
Clausura.
I silenci. 5 anys.
5 anys. Però jo ara no callo ni sota la barra. Per compensar.
Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador.
Des de llavors que la monja Sor Lucía Caram no ha parat de promoure projectes pels més vulnerables, com el projecte Invulnerables i tants d'altres. I a la monja Sor Lucía Caram, no hi ha qui la pari, no hi ha qui la pari. 250 voluntaris, es llebra cada dia a les...
2:45.
Uau! No, no.
Molt d'hora.
Una horeta més, Sor Lucía.
Però ni que treballessis al matí de Catalunya Ràdio,
dona. Jo surto a caminar a aquella hora.
Sí.
Ara, quan estava una mica més fosc, era més complicat, però ara...
Però a l'hivern també. L'hivern també.
Una mica més tard, i algun dia fins i tot recordo que quan ja estava més fosc sortia caminant i de cop i volta et troben pel mig del camp els Mossos d'Esquadra.
I què vas, amb un frontal?
Diu, què fas aquí? Caminar jo! Però bueno, no vaig sola, vaig acompanyada.
Però que t'hem d'imaginar amb un frontal. Et poso
una... Clar, vaig amb un frontal.
Vas amb un frontal.
Sí, sí, sí.
Ostres, això podeu
entrar, aquesta imatge, ara ja la tinc gravada.
Ho has de penjar,
Podeu entrar
a
l'Instagram i ahir vaig posant les imatges a vegades. Sí, sí, quan hi ha llum que pugui veure, no? Si no,
clar, hem d'imaginar que et lleves tant d'hora, perquè tens moltes coses a fer. N'has fet moltes, què et queda per fer ara?
A vegades a les 10 del matí ja ho ha fet tot, eh?
Home, clar, no m'estranya.
Però bueno, també és veritat que el matí a aquella hora és l'hora de silenci, que tens més possibilitat de que tot pugui d'alguna manera reposar, si no després no pares en tot el dia.
Ho recomanes? Tu recomanaries a la gent que es llevés una mica més d'hora i es trobés amb ella mateixa, fes una passejada abans de començar l'activitat diària?
No recomanaria que tothom es trobi a aquella hora, perquè si no, no tindria tranquil·litat. Jo arribaríem tots caminant.
D'acord.
Penso que és molt bo aixecar-se d'hora i tenir temps per poder pensar, per poder caminar, per poder tenir un moment de repòs.
No, és que jo ho envejo, perquè tinc la sensació que realment... Jo, per exemple, m'aixeco i ja és activitat constant, el nen, el no sé què... No pares.
T'has de llevar a les 4:30, Roger.
Prova-ho demà, va.
Ho podria provar. El que passa que després te'n vas a dormir d'hora, clar.
Quan et llevis, el truques.
A quina hora te'n vas a dormir?
A les 12, més o menys.
Hola, mare!
Però 4 hores diàries, i és un fenomen, eh?
Bueno, escolta, ja m'ho pensaré.
Però un dia em vaig trobar que anava a caminar i a 4:45, diu, no, espera un moment, venia un amic de Palafoll, el director de Gospel View, a caminar amb nosaltres, eh? Vull dir que ja s'havia fet una hora
clar
de carretera.
Sí, clar que sí. Sor Lucía, moltíssimes gràcies. L'ofici d'educar...
Bullying. Hi ha nens que creuen que tenen legitimitat per fer mal als altres. La pregunta que ens fem és per què, què passa, com a societat, quins valors estem donant, com podem prevenir-ho, com podem erradicar-ho, el bullying, avui a l'ofici d'educar.
Molt bé, doncs ja ho sabeu. Gràcies, Elisabet. Gràcies, Sor Lucía. Un plaer, de veritat.
Nosaltres.